Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sentir el meu programa preferit és cuidar-me i començar el dia enriquint la meva microbiota amb el kèfir més deliciós també.
Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
Un quart de set, Juliana Canet, molt bona tarda.
Bona tarda, Roger Carandell.
I Marta Montaner, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Quants dies?
Dos.
Hem estat 500 dies sense veure'ns.
Des de divendres, que no ens hem vist.
Oh!
I que no hi ha programa penjat a xarxes, ni a Spotify, ni a plataformes per la gent que ens ho pregunta per WhatsApp. De falta el capítol, l'episodi del divendres.
Ah, clar, que no l'esperin, no l'esperin, perquè no es va fer.
Va ser el Dia Mundial de la Ràdio i a Catalunya Ràdio van fer una programació una mica diferent.
És veritat que sembla estrany, no? Vull dir, jo entenc que l'orientat estigui un punt sorprès, fins i tot colpit, perquè el Dia Mundial de la Ràdio és estrany que el celebrem sense fer programa. Però va així, això. Van així. I ens ho vam passar molt bé.
Bueno, igual que el Dia del Treballador, el celebres no treballant, també, no?
Totalment. Per tant, té tota la lògica del món. A veure...
Hòstia,
Què, esteu bé, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que et mentiria si et digués que no.
Hem descansat aquest cap de setmana, jo crec, més que els últims, i ho necessitàvem. No?
Sí.
S'ha reposat. Jo he reposat hasta massa, vull dir, necessitava ja vidilla, gent.
No, has vingut amb molta energia i la Marta i jo ho estem notant i a mi em sembla bé, també.
Sí.
A mi em sembla bé.
A mi m'arriba una mica... Veus com em bufa el vent del teu huracà? Mm. Va voleiant els cabells.
Sí,
jo ho agraeixo.
Estic activa.
Sí. Mm-hmm.
Dia llarg, avui.
Sí.
No, es preveu que...
Acabaràs tard, avui?
No, és que ha començat d'hora, Marta.
És
que ja és
llarg. Val.
Ja és molt llarg.
Sí.
Escolta'm, abans de començar el programa, crec que cal passar un moment per les sales de cinema. Amb el permís del company Toni de la Torre, a qui li enviem una abraçada i li demanem disculpes pel que farem ara. És el nostre company de La Finestra Indiscreta. I dic això perquè avui xerrarem un segon de dues pel·lícules que estan en boca de tothom. S'ha anat al cinema, tots tres, en solitari.
Sí.
Ha anat al cinema. I la primera és Camnet, que és la versió cinematogràfica del llibre de la Maggie O'Farrell, que es va publicar a l'any 2020, i que crec que la Juli i jo hem llegit.
I que jo no.
I tu no has llegit.
Jo no, jo anava bastant verge en aquest sentit, amb Hamnet. Veig, Juliana, que m'has escrit una mica de guió. Jo el llegiré. Per situar-nos... Hamnet?
Ah, no, mira, sí que hi ha el tráiler.
No sabes todo sobre una persona tocándola aquí.
No todo. Tiene más en su interior que cualquier hombre que haya conocido.
Així comença el tráiler d'aquesta pel·lícula que ha estat molt esperada.
Sí, perquè és l'adaptació de la novel·la de Maggie O'Farrell, publicada el 2020, de la qual tothom ja va parlar aleshores. Vosaltres la vau llegir, suposo, quan va sortir... Quan tothom en parlava...
Correcte.
Jo me l'he llegit aquest estiu.
Ah, sí? Això em sorprèn.
Vaig tenir una febre Maggie O'Farrell totalment aquest estiu i vaig llegir-me moltes coses seves i em va encantar Hamnet.
Doncs aquest llibre ens explica la història ficcionada de la vida familiar de William Shakespeare a Stratford-upon-Avon. Ho dic bé?
Sí.
Bueno.
Si no, mira...
I si no, escolta'm...
Que vingui, que algú digui millor.
I els deixarem passar a l'estudiu de Catalunya Ràdio i direm, posa-t'hi tu.
Jo, com que no sabria ni dir la primera,
no,
que és la
ja
fàcil, vull dir, endavant.
Doncs aleshores l'obra se centra en l'Agnes, que és l'esposa molt sàvia i peculiar d'aquest dramaturg de Shakespeare, i al final en aquest llibre s'exploren temes com la maternitat, que déu-n'hi-do, prepareu-vos, el matrimoni, les tensions que hi ha dins d'una casa, la creació artística, el dol, entre molts altres. I aquesta pel·lícula, que ha adaptat la novel·la, està dirigida per Chloe Zhao i protagonitzada per Paul Mescal, que és el noi de Normal People, de gent normal, i la Jessie Buckley. I està sent comentada absolutament per tothom. Jo no sabia res de tot això amb Hamnet. Jo vaig dir, tothom en parla, aquesta noia diuen que guanyarà l'Oscar, sabia que alguna cosa tenia a veure amb Shakespeare, però no me n'havia informat massa. I vaig dir, anem-hi, que estic molt bé d'ànim, segur que no em farà plorar.
Tàbula rasa i va...
Tàbula rasa.
Bueno, no. I et van apunyalar.
No, bueno, em van apunyalar. Jo mai havia plorat tant al cine.
Vas plorar molt.
Molt.
Eres vaig anar-hi ahir
diumenge.
No?
Vaig anar-hi ahir diumenge sola.
Molt bé.
Recomano molt l'experiència d'anar a les sales del cinema en solitari. I no vaig poder parar de plorar. Molt recurs fàcil de fer plorar la gent. També és un drama que, és que té totes les lletres del drama. D-R-A-M-A.
No, no, ho però... diuen molt bé. I fins i tot ha estat criticada per això, en alguns sectors, perquè fins i tot potser t'ho posen massa fàcil per plorar. Busquen massa.
En busquen
aquesta
massa.
Aquesta tecla sensible.
No
en primers...
posis el nen allà. En primers... No vull fer spoilers, no, però no veritat, posis el nen allà.
Hi ha primers plans de molt de patiment, de... que realment t'aboquen una tristesa que és molt difícil no fotre's a plorar. Ara, jo tenia tanta gent moquejant al cinema que convidava zero.
Clar, no saps si és per rinitis al·lèrgica, per virus o per l'emoció, però una barreja de tot. La pel·lícula em va agradar moltíssim, em va emocionar, és molt poètica i la recomano, però potser està bé anar-la a veure en un moment en què estigueu ferms.
Nota, Marta.
Perquè si no, et destrossa. O potser va bé per acabar de plorar-ho tot.
A vegades potser
fa
per fer
una purga així, que, és que desinfectes les canonades i apa, tira cap a baix.
Totalment, jo crec que és una pel·lícula molt catàrtica, vull dir que a mi em va agradar justament per això, saps? D'anar i quedar-te buit. I que em vas a casa buidat.
Li poso un 8.
Bé. Molt bona nota. Jo li poso un 7, perquè és que a mi no m'esperava més drama. Tenia més ganes de plorar.
Pel referent d'haver llegit el llibre, clar.
Per haver llegit el llibre i potser per la meva... Bueno, jo no tinc cap criatura. Llavors,
és que és veritat, que això, això absolutament canvia tot.
Que la gent que sou mares i la gent que són pares, jo crec que aquesta pel·lícula entenc que els destrossi molt més, però un 7, una bona pel·lícula.
Els meus amics que tenen... És curiós perquè tinc molts amics que tenen fills bessons.
T'estàs fent gran.
Sí, però vull dir...
Ah, que siguin bessons.
Concretament, i aquí sí que jo els he posat a tots una línia vermella i he dit, no cal que aneu.
Ah, no, no!
Ah, no, clar, més amb bessons. No, més amb bessons.
És que prohibit, no prohibida l'entrada, els pares de bessons.
Jo saps que també em moc més en el set? Em agrada molt, però no em va obsessionar ni... Jo crec que llegint el llibre també hi ha un punt de sorpresa que ja et perds, saps? Clar.
I és el que passa sempre. Se'n parla tant, tothom ho recomana tant, que t'esperes una cosa tan, tan bona, que ja és bona, però jo m'esperava una miqueta més.
Sí. És una molt bona adaptació, per això, del llibre.
De què va el programa, avui?
Sí. No ho sé.
Ja ho hem
jo
dit, que també feia una finestra
el que ha preparat la
Juliana la volia fer-ho així, avui. Molt bé.
Mira, parlant de cinema,
bé,
i ja tancarem la finestra indiscreta aviat... Divendres, que era el Dia Mundial de la Ràdio, entre Tarragona i Manresa havíem de fer temps amb la Juli. I ens en vam anar al cinema. I vam anar a veure...
Els cines Bages, vam anar.
Sí. Molt bé.
I vam anar a veure la pel·lícula aquesta que es diu Cims borrascosos.
Aquesta havia d'anar a veure jo. Algú m'hauria d'haver avisat.
Bueno, no et pensis que són flors i violes, tampoc.
No?
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
A mi em feia molta mandra, però la Juli feia molts dies que estava molt pesada amb aquesta pel·lícula, que a més és la pel·li d'en Jacob Elordin, i llavors a mi em feia mandra, perquè pensava, bueno, anem a veure aquest noi, que no sé si és bon actor o no és bon actor.
Que pensaves que era com un crepuscle.
Sí, que anava a veure en Pattinson, perquè és el noi guapo del moment. I pensava, em fa un pal de Déu.
A veure, hi ha un puntet d'això.
Doncs per què no em veu avisar? Ja hauria vingut.
No, Marta, no haguessis vingut.
No, a Manresa, probablement no.
Vingut. Mira, jo ja feia molts dies que tenia ganes de parlar d'aquesta pel·lícula, perquè ja fa moltes setmanes que porta cua la versió de Cims borrascosos que hi ha ara al cinema. És que no és ni tan sols del tot una adaptació del llibre de la Emily Bronte, que això també crec que és una cosa que ha de quedar clara, que hi ha molta gent molt escandalitzada perquè diuen que és gairebé una falta de respecte a aquest clàssic que es va publicar el 1847, i en realitat ja el títol està entre cometes en la portada, en el pòster de la pel·lícula, perquè no és una adaptació exacta.
És a dir, veu d'aquell univers i acaba fotent el que li rota. No sé, jo no he llegit el llibre, però...
Mira, la directora de la pel·lícula, la Emerald Fennell, explica que ella ha fet la pel·lícula basant-se una mica en els seus records actuals de quan va llegir el llibre d'adolescent, i per tant és tot...
Una adaptació molt lliure, per tant.
Una adaptació molt lliure, o sigui, diguéssim que és el punt de partida, més que una adaptació, una inspiració, potser. I Roger, no sé si estàs d'acord, però jo sí que penso que és una pel·lícula que, igual que sí que aconsegueix la novel·la, té molt aquest ambient com fantasmagòric, una mica com de somni, sí, de deliri, saps? Que no saps si al final es despertarà algú que ha passat unes febres molt fortes i tot haurà sigut un somni.
Estic totalment d'acord. No, sí, però no sabia si havies acabat.
Al final acabava semblant una reflexió.
Sí, sí.
Era una reflexió, però m'agradava que el Roger també reflexionés
amb mi. No, però estèticament crec que ho aconsegueix molt, això que dius, hòstia, aquesta atmosfera és com molt estranya, però és molt guai perquè et deixa dins. Jo m'ho vaig passar molt bé, crec que tampoc és una pel·lícula que passarà a la història, i no estem d'acord en els protagonistes, perquè a mi la Margot Robbie m'ha agradat molt com ho fa. És veritat que jo no he vist Barbie, I segons la Juli, el seu personatge és com molt pla en aquesta
pel·lícula. Hi ha química entre ells dos?
Per mi
no,
sí.
No, eh? Ah, per tu
per
sí.
Per mi sí. Però és que potser no els conec prou. Pensa que en Jacob jo només l'he vist a Eufòria.
Home, allà té bona química amb molta gent.
Per exemple.
És que quan són dues persones tan guapes, tan canòniques, jo crec que la química, no et diré que és impossible, però que n'hi hagi una mica és molt complicat. Vull dir, que tu no vegis un morreig entre ells dos i et posi una mica calenta és impossible. Però jo no veig unes espurnes bestials. És veritat que aquesta pel·lícula té un punt d'anunci de perfum molt llarg?
Totalment.
Això també?
Ah, mira.
És bonic, perquè també hi ha imatges a nivell de fotografia molt cuidades,
molt guapes,
que és el que
sí.
té quan fas un anunci de perfum, però en aquest cas de dues hores.
Bona banda sonora, també, que recordo una mica l'anunci perfum, que no t'esperes quan barreges de música clàssica amb música
Charlie
com molt
XCX,
moderna.
És sí. la que ha fet la banda sonora, i per tant té tot aquest so així com molt electrònic,
sí.
que també xoca una mica, no?, amb aquest món, que en realitat és tan bronte,
sí.
com de... Sí, però d'època, però al mateix temps tampoc saps situar-ho molt bé en quina època,
correcte.
Que és la gràcia de dir això és una cosa que està passant en un món a part de la societat, amb les seves pròpies regles. A mi em va semblar una pel·lícula de Gaudí, tot i que tingui moments una mica...
Us va agradar més aquesta o l'assistenta?
A mi m'agrada més aquesta, però justament a La finestra indiscreta hi havia gent que deia que li agradava més l'assistenta.
Ah,
jo
m'ho vaig,
vaig passar molt més bé a l'assistenta.
És que ric molt a l'assistenta.
Però aquesta penso que com cinematogràficament té més qualitat.
Ara, no és ni de bon tros, tan eròtica, una mica igual com l'assistenta, que semblen dues pel·lícules que et venen com que seran pràcticament pornogràfiques.
Què va?
I al final, perdona, però a Cims borrascosos no es veu ni una teta.
No, ni una teta, ja t'ho dic ara.
Vull dir, és tot si de cas una mica aquesta... aura eròtica, però sense res més. El que fa per això que hagi crescut aquesta narrativa de pel·li porno durant aquestes últimes setmanes és l'estratègia de màrqueting cultivada pels propis protagonistes. Perquè Jacob Elordi i Margot Robbie porten setmanes fent promoció i durant totes les entrevistes. És que em deies, Marta, notes química? Noto molta més química. Fora de la pantalla, en aquestes entrevistes que han anat fent, on la Margot Robbie explica que es va obsessionar amb el Jacob Elordi, que estava als rodatges, que tot el rato estava pendent per on era en Jacob, que es posava nerviosa, que en Jacob va tenir com tants detalls romàntics, que no passa la pel·lícula en si.
I és real, tu creus? És una estratègia de màrqueting per fer grossa la trama?
És tot mentida, és una estratègia de màrqueting per fer grossa la trama. A tot això, Margot Robbie està casada i té un fill de fa molt poquet.
És que clar,
no, però
tu sempre ho dius.
No, jo sumo... Perdona, és una informació que no ens resta. Ens ajuda. És una informació que és necessària.
Ja.
Després tu, sabent això, pots dir... I a mi què més em dona? Jo també m'enamoraria del Jacob Elordi, encara que tingués 5 marits a casa, clar. Però és veritat que també ordena les coses en un context molt diferent que si sapiguéssim que Margot Robbie és la soltera d'oro, m'entens? En fi, ens va agradar molt, jo crec. Jo li poso més nota que Hamnet. Em va agradar més que Hamnet i em quedo tan panxa.
Molt bé, doncs ja està.
Déu-n'hi-do, no?
He escrit molt i no vull llegir.
No ho llegim. I a mi m'agrada molt que la gent vagi sola al cinema. Perquè a mi m'ha costat
anys... Jo ho faré més sovint.
Anar tranquil sol al cinema.
Genial.
Sense tenir la sensació que la gent em jutjava com si fos un
brigat. O que els fas pena.
Sí.
No cal, no.
Jo crec que és al revés.
M'asseia a darrere de tot perquè no em veigués gent anant sola al cinema. I ara, des de fa un temps, ja sé quan em dóna
Gràcies,
la gana.
Gràcies, Roger, vas obrir camí.
Sí, sense
vas
tu.
Vas no, caminar sense perquè tu. Nosaltres poguéssim volar.
Saps qui em va obrir a mi el camí?
Qui?
Paula Gono. Paula Gono un dia va fer una publicació dient, per fi m'he atrevit a anar sola al cinema, és una experiència que recomano. I vaig
Perdona'm
dir,
una cosa.
I vaig dir, Paula,
la verdadera influència.
Per alguna cosa és influencer, saps?
Sí.
És que...
Jo trobo que una persona que va sola al cinema, si jo estic al cinema les meves amigues i veig una persona sola, em fa una enveja, em dona una energia de persona increïblement guai que hagis anat sola al cinema. No? En fi... Està bé perquè són adaptacions de llibres i això vol dir també que es vendran molts més llibres, que la gent llegirà molt més. La gent que s'està queixant de l'adaptació de Cims borrascosos, que no és gent fidel al clàssic. Germana, tu saps la
directe
gent
cap al clàssic,
que es posarà
ara,
a llegir aquest clàssic quan mai de la vida ho hagués fet si no hi hagués una pel·li amb Jacob Elordi ensenyant la llengua cada 3 segons? Genial.
Bé, falten 2 minuts. Per 2 quarts farem una pausa i ara s'entrem en matèria perquè hem de parlar de la Rosi i la Loli a Badalona, també hem de sentir en Sebastián Yatra i hem de parlar de la família d'Ari.
A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Comença bé el dia amb el nou Activia Kéfir. És boníssim. Amb llevats de kéfir i probiòtics naturals. Deliciosament bo per la teva microbiota. Activia.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Muntaner.
Un minut i dos quarts, passem pel WhatsApp, al 677-27-1058. Ens diuen: hola, que no surti. Ahir dissabte la meva tieta estava dinant a la Donzella, a Badalona, quan de sobte va veure en una de les taules la Rosalia. Quan la Rosi va acabar de dinar, va estar fent vols per la Rambla de Badalona. No sé més informació, perquè jo, que sóc de Badalona, just ahir no hi era.
Quina mala sort.
Sí, sap greu, però, bueno, diu, bé, us ho volia dir per si ningú us havia avisat, que vagi bé la setmana i visca Badalona.
És el dia que no vas a col·le i ve Leo Messi a fer-te una xerrada.
Tal qual.
Correcte. És un missatge que coincideix amb les imatges que ha publicat Rosalia Info a X, on podem veure, efectivament, la Rosalia i la Loli Bahia passejant amb un grup d'amics just davant d'aquest restaurant del Passeig Marítim de Badalona, que no sé si hi heu estat mai, es diu La Donzella de la Costa.
No.
Té unes vistes increïbles i la seva especialitat de carta són els arrossos i el peix. I té un 4,2 a les ressenyes de Google, i pel que he vist no és un lloc, diguéssim, caríssim.
Mala nota, per Marta Muntaner.
Que no, està bé, està correcte.
I és veritat que l'espai és molt bonic, vistes al mar, vull dir, és bastant espectacular.
De fet, tant la Rosi com la Loli han publicat alguns Instastories d'aquesta escapada, que casualment ha coincidit amb Sant Valentí.
Crec que ho celebren.
Clar, però acompanyats amb amics... bueno, no sé si era una cita, però en tot cas...
Són com l'Aitana i en Plex, que estan tota l'estona amb amics, que sembla que no puguin tenir cites ells de sols.
Però elles sí, però
no,
són però bastant
sí
d'anar soles.
S'havien deixat dues. Veure, sí, soles, sí.
La Loli també ha penjat un parell de fotos. A la primera la veiem asseguda en el que jo diria que és la terrassa d'un xiringuito, i a l'altra està a la sorra de la platja, pràcticament tocant a l'aigua, amb un piti a la boca i la cara il·luminada per un raig de sol.
Crec que la Rosalia...
Sí,
la Rosalia torna a fumar.
Confirmem que són unes fumadores les dues, però...
Sí que fa pinta que es fuma molt en aquella relació. I això és un problema, perquè si ja... Si l'altre no fumés, normalment és el fumador el que adapta l'hàbit positiu de fumar menys.
O inclús deixar-ho.
Ara, si els dos fumen, això ja no... Bueno, ja
no, llavors entenem aquests dinars al Wilmot, a la terrassa, amb dies de vent i de fred. Que això només
un petó amb un fumador, quan tu ets no fumador, mira, ho destrossa tot, eh?
Ah, perdona, un dels meus grans nòvios era fumador al principi de tot, i és una experiència espantosa. O sigui, has d'estar molt enamorada per poder-ho tolerar.
Sí.
Perquè, a més, van a un ritme... És a dir, tenen unes necessitats molt diferents a les que tens tu, que a tu et desteroten completament les rutines. Tu te'n vas a dormir, estàs ja brigadeta, ara obre la finestra, que t'has de fumar el pit i de bona nit. Et lleves,
olor,
tu vols aquell cafè. Bueno, és dormir amb un cendrer. Tu saps aquells vídeos d'intel·ligència artificial que són llits fets amb tot de materials? Que és aquest llit de mel.
Sí,
aquell
de mel està molt guapo.
Doncs, quan tens un nòvio que fuma, és com dormir en un llit de cendra, d'aquests d'ahir, però tot de cendra. És fastigós.
Clar, si els dos fumeu, llavors ja ho teniu solucionat.
No, sí, sereu feliços.
Menys i menys fan més.
Tot farà una olor horrible, perquè tu ja saps que
no
una
notareu,
casa es fuma al sofà i ja fa aquella olor per tota la vida.
La Rosalia també ha compartit un parell de fotos. Crec que es van passar la tarda jugant al futbolín, perquè ha penjat una foto d'un futbolín d'aquests típics de bar, i una altra on se la veu asseguda en una cadira amb un pal de billar a les mans. I llavors dic, hòstia, és un pla de dissabte fantàstic que podríem fer molts de nosaltres, que és quedar amb uns amics, anar a fotre un arrosset, passejadeta pel passeig, futbolín i cap a casa.
A mi em sorprèn que la Rosalia, amb la de milions de seguidors que té, publiqui aquest tipus de contingut al moment, pràcticament, de quan ho està vivint. Perquè així com havíem sentit testimonis com en Carlos Cuevas, no?, que explicava que si vivia certes coses esperava un temps a compartir-ho, fins i tot no ho feia, la Rosalia, amb lo famosa que és, segueix comportant-se com una no famosa. Em xoca. Ni ho jutjo, em xoca.
És veritat que sempre ho parlem molt, com la Rosalia actua com una persona absolutament normal.
Sí.
Per altra banda, tenim l'orientat absolutament emocionat amb la família d'Arin, i nosaltres també, sobretot per les declaracions que sentíem la setmana passada d'en Chino i també del seu pare, parlant del naixement d'en Dante, el primer fill de l'Úrsula Corberó.
Entendí, en base a la experiencia de mi madre, que el chico nace donde la madre quiere, y me pareció bien que fuera así, que ella se sintiera cómoda, que sintiera que estaba en su tierra, que se hablara su idioma materno, que me parece que es importante, y la verdad es que... Hoy lo agradezco porque siento que todo se dio de una forma muy armoniosa, ¿no?
Que Catalunya estima a Chino Darín des d'aquestes declaracions.
Tot i que, però, vull dir, a mi el fet que marxi.
Sí, no va dir.
Hores després que hagi nascut el teu fill i deixis la dona allà.
Sí.
Aquestes declaracions han opacat una mica les que també feien en aquell mateix moment, en referència al que diu la Marta, però han sigut també molt polèmiques, eh?
Sí, clar.
Però jo sí que penso que hi ha un punt de...
Però està, jo entenc que està pactat amb l'Úrsula.
Segurament era un pacte, un acord.
Qui som nosaltres per qüestionar la maternitat i la paternitat d'ells dos? Ells s'hauran entès, ara.
Però pots empatitzar també amb el que deu estar vivint l'Úrsula.
Efectivament, i pots dir...
En positiu, i també eren les nits difícils, clar, de dir, ostres, m'encantaria que fossis aquí. Segurament estan sent dies difícils per ella.
Totalment.
Bé, doncs, ara toca emocionar-se amb unes declaracions de Ricardo Darín.
L'avi.
L'avi d'en Dante. En una entrevista a l'Argentina, el periodista li demana per la nacionalitat del seu net.
¿Va a ser argentino o va a ser español?
Eso me parece que va a ser de catalán.
Está bien.
Está bien.
Curt, intens i claríssim. En Dante és un nen català.
Déu-n'hi-do la feinada que estan fent en Ricardo i el seu fill Chino, aquests dies.
Ells tots estan a mitja jornada cada un.
Ells són, no sé quin any exactament, però uns anys enrere, quan tot era molt diferent.
Oh, Marta, perdona, en uns anys de futur.
O en uns anys
de futur. No et desanimis. Jo no m'he desanimat mai.
Ja.
S'ha de tenir esperança, perquè si no, no tindrem res, eh?
No, és l'únic que ens queda.
Clar, és que jo, si no tingués esperança, amb això i tantes altres qüestions, jo no m'aixecaria pas del llit. Ja, total. No vindria a fer programa, jo, eh?
No,
ja us, ja us oferíeu.
Tu ets aquest sol que cada cop s'allarga més, saps? El dia que s'està allargant tant. Aquest sol, bé, ara aquest sol no.
Sí, perdona, però aquest sol que a les 6 de la tarda fa 15 dies
era negre,
no hi era.
Era
cardava estona que estava dormint. I ara, ai, cada dia anirà passigant més.
Tu ets aquesta claror, Juliana. No canvies mai.
Gràcies, Marta.
Mira, un missatge que ha arribat fa poca estona, que ens diu... Hola, guapos, escoltem cada dia el podcast a la feina amb totes les companyes. Diu, ens dediquem al món del cinema i hem vist que hi ha una data curiosa a destacar sobre el nom del fill de l'Úrsula i el Chino, en Dante. Diu, just quan van anunciar l'embaràs, el Chino estava rodant una pel·lícula que justament es diu igual, Dante.
Oh.
Haurà tingut alguna cosa a veure? També cal destacar que una de les protagonistes d'aquesta pel·lícula és l'Esther Expósito.
Ahà!
I no sé...
Que ha barrejat tot, eh? Mare meva!
A veure, podria ser...
L'inspiració de la pel·lícula, o simplement ha coincidit.
Tu, Marta, com a única persona que pot parlar des de la perspectiva de la maternitat en aquest equip, creus que durant els mesos que estàs embarassada... Aquesta mena de coses, estar rodant una pel·lícula on apareix un nom o conèixer gent que es diu d'X manera, et pot influir? O que la gent ja va amb la decisió no presa, però més marcada?
Jo crec que això et restaria. Saps? És a dir, que moltes vegades tens un nom al cap, però t'explica, no, tal persona... Jo conec algú que es diu així i no. O jo justament ara estic treballant una cosa que es diu igual. Això et resta.
Perquè és com poc original.
No vols rebre, no? O no vols rebre més input sobre la teva decisió. Llavors, no sé, igual té relació, igual no.
És com quan t'agrada molt un nom i potser has tingut un exnòvio o un examic, ja no podràs, aquella persona ja no es podrà dir mai així, el teu fill.
Clar, la
no,
meva mare
el nom.
Era mestra, ara està jubilada, però va ser mestra durant 40 anys.
Això
i cada nom
problema.
Que jo li anava dient, ai, no, és que vaig conèixer... Bé, no diu que no, però diu, ai, sí, jo vaig conèixer...
Era un nen molt conflictiu, molt
sí,
pesat.
Sí, no, aquest, justament, no. I clar, tu mentalment ja el vas ratllant.
Clar,
molt difícil.
Clar.
Mira, acabarem amb un WhatsApp que hem rebut fa poca estona, Marta, i avanço que li donarem tot el suport del món, perquè és un oient que és metge.
Estem fent un programa d'activisme, també, últimament.
Últimament, sí.
Ens funciona un bon manifest de tant en tant.
I ens diu aquest missatge. Bon dia, equip. Soc un fidel oient del vostre addictiu programa i també metge resident. M'agradaria si poguéssiu fer alguna menció a la nova vaga de metges que comença avui. I el gran punt que reivindiquem és la fi de les guàrdies de 24 hores, perquè no entenem com pot ser que els metges se'ns obligui a fer torns de treball de 24 hores seguides fins als 55 anys, arribant a fer 86 hores de jornada laboral setmanal o més. Sembla ser que per l'administració els metges no són mereixedors de les condicions laborals de qualsevol persona. Òbviament, sabem que cal cobrir la nostra feina 24 hores als 365 dies de l'any, però cal que aquestes 24 hores seguides les hagi de cobrir una sola persona, o una mateixa persona? A vegades ens sentim poc recolzats per la població quan fem aquestes reivindicacions i ens preguntem si als pacients ja els sembla bé que, per exemple, els hagi d'operar un neurocirurgià a les 4 de la matinada quan porta més de 18 hores treballant. Els metges, ja diem prou, gràcies per l'altaveu i pel programa i disculpeu el rotllo. L'hem escurçat una mica, però crec que la reivindicació queda claríssima.
És que és un demencial.
I és tot, és tot, és tot.
Jo crec que tots coneixem metges i realment,
sí, sí,
després d'aquestes jornades, queden esgotats.
Però ja no només esgotats físicament, és que mentalment, la salut mental dels nostres metges i de tots els professionals que es dediquen a la salut, perquè aquí entren també infermers, infermeres, vull dir, molts altres, els hem de cuidar més, perquè si no, qui ens cuidarà nosaltres també? Les cures estan de nou, eh? És una tragèdia el que passa.
Bé, són 6:45 de la tarda. Mira, el que farem per parlar del tema següent és canviar la sintonia perquè la cosa es posa una mica complicada ara.
Risto o Yatra?
Ah.
Veus? És que és una de les dues.
Sí. Últimament estem ampliant una mica més.
Soc aquesta... el gos de Pavlov.
Sí, una mica. Cal que sori aquesta sintonia que Marta Montaner va designar pels exnòvios espantosos. Una sintonia que sona sempre que esmentem algun home que formi part del que ja podríem dir que és un club molt consolidat.
El vam inaugurar el dijous passat, però endavant.
Club d'exnòvios terrorífics.
Sí.
I en el cas d'avui sona... perquè ell ha tornat a embolicar la troca.
Hòstia, però és molt bona, eh?
No.
Separem l'obra
de l'artista.
Escolta'm una cosa, jo miro pel·lícules de Woody Allen, no puc ballar una cançó de Sebastián Yatra.
I tant que sí.
Sebastián Yatra, el pitjor ex de la nostra estimadíssima Aitana, la cantant catalana, ha tornat a dir-les a l'alçada d'un campanar. Ha fet unes declaracions.
Ai, per favor, eh?
Tan delicada.
Però feia molt temps que no parlava aquest noi.
Gràcies a Déu. Més que hauria de callar, Marta. O sigui, és que cada vegada que parla s'equivoca. O sigui, és bestial. Ell ha parlat al diari ABC durant la promoció del seu quart disc. Són unes declaracions que generen cert esglai. I, sobretot, sorprenen. Sorprenen perquè sembla mentida que algú pugui tenir la cara tan dura.
Gràcies a Dios, creo que he dado todo en las relaciones que he vivido en mi vida, como para... He seguido mi corazón y dado todo lo que puedo y lo mejor de mí, como para no quedarme con preguntas. Porque si tuve como momentos de eso, de uno quedarse con preguntas y es horrible, entonces doy siempre lo mejor, voy hasta el final. Es bonito como quedarte sin dudas y tranquilo.
Yo me he concentrado mucho para...
Sí, per tu, per
un
tema lingüístic, potser no l'acabes de
pillar.
I parla molt a poc a poc, o sigui, tot costa molt.
M'ha costat, però bueno.
Quina barra.
Sebastián Yatra. Deu ser mentider compulsiu. Com pots parlar de les teves anteriors relacions? Com si haguessis estat cuidant cada detall. Com si... Ell diu, ho he donat tot.
Ell s'ha buidat.
Tot, Roger,
una cosa.
Crec que no recordes les coses tan greus que ha comès aquest tio.
No, pel que diu ell, per com ho diu. No, és un tio que s'ha buidat, ell no pot entregar més del que ha donat.
Ell ho ven com si les seves exnòvies no s'haguessin pogut sentir més segures ni més estimades, quan la realitat és que tots hem vist l'Aitana destruïda, i no només l'Aitana, també la Tini, la cantant argentina, després que Sebastián Yatra li trenqués el cor d'un dia per l'altre. Tu, esclar que estàs tranquil, Sebastián. El que no tens present, però sembla ser, són els cadàvers emocionals que deixes pel camí.
No he tenido relaciones a mis 30 años, entonces tampoco es algo que esté como en mi cabeza en este momento. Sí creo que la próxima vez que vaya a tener una relación es porque digo, uy, parce, veo mi vida con esta persona o construir un proyecto de vida, pero tampoco es algo que tengo en mi casa. Yo soy muy... Es que es hermoso cuando uno aprende también a vivir la vida desde el amor propio, pero... y no solo el amor propio, como que encontrar el amor también en la amistad, en tu familia, en tus amigos, en las cosas que ves,
cosas,
en todo lo que tienes alrededor.
Farsant.
Entonces no solamente lo enfocas en una persona.
¿On és la meva càmera? Ho faré, eh? Citant una gran...
On és la teva cara?
No,
aquella.
Ja.
Ah, perdoneu,
diré...
acabem de començar.
Sebastián Yatra, no tens vergonya.
No en té. I no sembla que tinguis cita prèvia per conèixer-la, eh?
No ha demanat hora, eh?
Està previst,
no, a part, estan de vaga, tampoc no...
Mare. Gràcies a Déu que Sebastián Yatra, un addicte a encadenar relacions que durin un anyet, perquè si no ja sabeu que ell, quan ja porta un anyet, ja li venen ganes d'estar matres i tal. Doncs en Sebastián, des que va fer 30 anys, que fa ben bé un anyet d'això només, encara no ha tingut parella. Alguns us semblaran pocs mesos, però és un tresor per totes les dones del planeta que ens deixi en pau encara que sigui durant mig any. Ell s'està trobant a si mateix i jo des d'aquí l'animo a buscar-se'l. Em fa por que es trobi i s'espanti. Això sí, clar, perquè si et busques, busca, no. Busca, què trobaràs?
No, no, al final acabes trobant.
Com va dir Santiago Rusiñol, els que busquen la veritat mereixen el càstig de trobar-la. I això és el que li passarà a Sebastià.
Quin càstig, eh?
Que un dia girarà, es veurà al mirall, li caurà de cara de vergonya i tindrà un forat a partir d'ara sobre del cap. I serà un problema per ell també, pels concerts i tot.
Què deu fer l'Aitana?
Doncs mira, Marta, per sort tenim l'Aitana ben bé en un altre moment vital. Jo crec que no se'n recorda ja de qui és el seu exnòvio. En el seu nou món, Sebastià Yatra no és ningú!
Sí que ho recorda, eh? Té diverses cançons que li recorden cada dia, eh? Qui és en Yatra.
És el que té ser cantant.
Sí. I vendre també la teva relació a Metamorfosis.
Però jo crec que està bé amb aquest tema. De fet, la mateixa Aitana va publicar el dia de Sant Valentí, dissabte passat, una imatge d'ella subjectant un ram descomunal de 1.000 milions de roses que, sobreentenem, li ha regalat la seva parella, en plecs. Jo des d'aquí animo a l'Aitana a seguir per aquest camí. Crec que 2026 és l'any d'estar amb tios que ens cuidin, Marta.
Sí.
Que ens facin sentir estimades.
Aquest ram deu costar, què? 1.000 euros.
És que quanta...
Hi ha molta rosa vermella, mira, i la rosa va caríssima.
Vaig a fer una petita consulta.
Pregunta-li al ChatGPT
o
al Gemini.
Sí, jo li demano que calculi. A veure.
A veure.
Aquest ram val molta pela, però la pela no és l'important.
Una mica sí.
No, sí, Marta, però és el detall. Sí. És la seguretat de que en Plex li comenta totes les
Saps
fotos.
Saps què passa? Que per l'Aitana no era important aquest ram. Li hagués estat igual un ram de dues roses com de 500. Mm-hmm. Era el gest. Perquè això no ho havia tingut mai. Mira.
Ella s'ho mereix molt, Marta.
Però a l'algoritme li haurà sortit, el vídeo d'en Yatra, ja t'ho dic, eh?
Sí, però què més dona que et surti un vídeo del teu exnòvio? Desgraciat i fill de la gran puta. Si a casa tens un tio que et fa ballar a la cuina, Marta. Pregunta. Pregunta sèria.
Que quan ets un animal ferit, nena...
Tu saps el que és quan estàs enamorada i balles a la cuina? Jo ja no me'n recordo, però realment és un dels millors... És d'aquests moments que penses, viure és això i viure val la pena.
Sí, però estem parlant d'un exnòvio que té també milions de seguidors i que et va sortint... És que pots trobar-te un autobús amb la cara del teu exnòvio. Aquest és el gran problema de l'Aitana.
El gran problema és que els exnòvios
se'n trobaran famosos, famosos
i per molt que no tinguin una foto amb la seva puta cara, si no és que tenen un autobús amb la seva cara, és que les teves companyes es republiquen les seves cançons. Vull dir-te... Sempre hi ha un exnòvio molestant i durant pel puto cul.
Això, si et passa a tu,
bueno,
no, no li passarà a l'Aitana.
Exacte.
Vull dir.
I tu imagina't ser el meu ex, eh? O el nostre, que tothom té la seva història.
No, sí, tothom té el seu
té
iatre.
La seva història,
seu iatre.
I sort que no tenim la història de l'Aitana.
Víctor Navarro, molt bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Mira, ara...
Malament, ja ho veus.
Tu que no, hi entens de flors...
Pots ballar a la dutxa, cantant i tal.
Jo no em puc dutxar, ja, perquè no em funciona la caldera des de cara de 700 dies, vull dir que fins que no ho arribi.
Vols venir a casa a dutxar-te?
No, m'estic dutxant al gym 10.
Molt bé.
Ah, bueno, mira, molt bé.
Una bona opció.
Has vist el ram de roses que li ha regalat...
El plex a l'Aitana, si ho vaig veure.
Aquí em diu el Gemini aquest. Diu que hi ha entre 100 o 101 roses vermelles, s'ha descomptat, li balla una, i diu que en preus de mercat de floristeria, que sí. Sembla comprat a una floristeria, també ho comenta, estaríem entre els 450 euros i els 750, depèn de lo premium que sigui la rosa.
Déu-n'hi-do.
També cal tenir en compte que 700 euros per en Plex són 7 euros per nosaltres, eh?
Ah, això sí.
Sí,
però...
Una persona que té milions al bar.
Però,
no milions, però té milions.
Vull dir que ell ha entrat i ha dit un ram de 100 roses per la meva
nena.
Per Sant Jordi faran alguna cosa, creieu? O...
Home, jo espero com a mínim 100 roses més.
Clar,
com
perquè...
a detall.
Espero que ella li expliqui que molt bé Sant Valentí, potser tu celebres i tal, però el gros ha de ser Sant Jordi.
A veure, l'Aitana l'hem vist en diverses ocasions celebrant Sant Jordi, reivindicant-lo. Sí. L'any passat, que traia quart azul, li van
reivindicant
regalar...
Reivindicant la rosa blava.
Li van regalar roses blaves.
Clar. Una mica... Fent una mica de màrqueting.
El tema, però li ha donat el plex, li ha entregat en persona, o potser si estaven... Sí.
Ens falta aquest detall. veritat.
Ah, no, clar, no, no, al final aquest programa es basa, es nodreix d'Instastories.
És un programa de preguntes, com la filosofia, Marta.
I d'autor.
Les respostes són el de més.
L'oient se les emporta a casa i ja ho pensa.
I perquè a casa en pugueu parlar també al sopar.
I és treballant aquí perquè després ells envien missatges al compte d'Instagram del que no surti o als vostres personals i entre tots sumem i fem contingut.
Sí, entre tots. Molt que no venies.
És veritat. Setmana passada, però és que la setmana passada vostra...
És que tens molta feina. I tu tens molta feina també, la vostra, la tele i tot.
Però la setmana passada vostra va ser, jo crec, de les més bèsties.
Però ja ni parlem, Víctor, tu i jo acostumava a parlar.
Però perquè és que vau tenir moltes coses la setmana passada. És de les més bèsties de la temporada. Moltes coses, heu tingut moltes. Els Gaudí, tot, la docu-sèrie, tot. S'ha ajuntat molt. Moltes coses.
Salsa de calçots Ferrer, la que fa sucar i repetir, l'autèntica per la millor tradició. Hi ha secrets que no es poden explicar, però el de la calçotada el sap tothom. Conserves Ferrer amb el que no surti d'aquí.
Amb la Juliana segurament no, però a mi sí que m'has enviat molts whatsapps, sí. Víctor, perquè t'has obsessionat amb un tema que a mi em sembla també fascinant, que són els Jocs Olímpics d'hivern,
sí.
Que hi ha en Joan Verdú. Però,
clar,
I anava rebent missatges, dic, bueno, un Víctor que vingui dilluns i ens ho expliqui.
Que la Laura Escanes ha sortit a l'Eurosport, al Teledeport, o sigui, a llocs que mai pensava que sortiria, i em sembla fascinant, o sigui, la seva vida em sembla fascinant, en aquest cas, o sigui, protagonisme pel Joan Verdú, perquè estava competint. Va quedar desè de la baixada d'esquí en slalom.
Que és a Itàlia, no?
A Itàlia, sí, que a Sant Moritz, a la frontera amb Suïssa, a 2 hores de Milà, i allà, bueno, consisteix, la seva prova era baixar en esquí, fer un ziga-zaga i tocant els pals. Era important anar tocant els pals. Doncs ha quedat desè, que és molt... Jo he preguntat a la gent que està... He preguntat a un enviat especial d'allà, perquè dic, com d'important és? Perquè no tenim ni diploma olímpic. A partir del 8è quedes 8è, ja tens diploma i després 3 primers medalles. I em deia, és molt important, no t'ho imagines? I per un esquiador d'Andorra, a més, doncs molt important aquesta baixada. Mira, aquí és que surt animant, allà, en aquest vídeo surt cridant vamos, vamos, vamos. O sigui, ella ho viu moltíssim.
És un vídeo de la Laura, un minut animant, que dura la baixada, cridant a pulmó i animant al seu nòvio, que és una imatge bonica.
I pel seu nòvio ha estat bestial. O sigui, era impressionant el que han fet, i ja t'ho dic, he preguntat a un enviat d'allà, que és allà cobrint tot, i em deia que és molt fort el que ha fet, perquè, clar, jo tenia el meu dubte, dic, potser aquí li donem molta rellevància, però, clar, és així. I Laura Escanes al costat dels germans, de l'Anna Verdú i del Gerard Verdú, que estaven els germans allà donant suport. Els pares m'han dit, mira, allà la fotografia, ben guapos, i els pares he preguntat i m'han dit que segurament estarien, però es van deixar notar per la delegació, per allà es deixaven notar els germans i la Laura Escanes, es deixaven veure.
Quina edat tenen els germans?
A prop dels 30 anys, no he pogut confirmar l'edat, però sí, del Gerard Verdú, que el Gerard Verdú s'encarrega de...
Vull dir que és el mitjà, en Gerard, o és el gran?
Mare meva, això em pilles, perquè no he pogut comprovar. Les professions sí, però això de l'edat...
Programa de preguntes, ja ho hem dit.
No, no, clar, està tot obert, però vull dir, l'Anna és la petita...
Decidiu a casa l'edat que...
L'Anna
és la petita...
Ara
que Joan és el gran, aviam, deixa'm.
Jo crec que Joan és el gran.
Exacte, té 30.
L'Anna és la mitjana, fixa't el que...
A veure, Joan en té 30.
I el Gerard Verdú ha edat... Vine què et dic jo.
Gerard Verdú.
Mira què et
dic. Pregunta-li el Gemini,
segur, també. Tindré 24, 25,
perfecte,
el Gerard.
Doncs ja està.
La Laura, perquè... com va triar el seu outfit, clar, per un dia com aquest?
Que Marta que és públic, que no li treu...
Ah, és públic.
Perquè he vist que en el seu Instagram ha etiquetat a la marca... Bueno, és públic. I el hashtag públic,
doncs ja està.
És una marca
li queda
holandesa,
genial.
Em sembla.
Sí, es diu Goldberg. No sé si pronuncio bé.
Doncs sí.
De com de cid, de roba, de cid, sí. Molt car. I ha semblat molt car, eh?
Sí, llueix caríssim. Sí.
Aquest mono i tal, que la gent li pregunta si tens ganes de fer pipí o alguna cosa, que és el complicat.
No, és una angoixa, perquè és impossible. A més, te'n vas a dintre de l'hotel o del bar que hi hagi a prop per fer el pipí, fa una calor impressionant respecte a fora.
I el tema és que les mànigues et toquen al terra del lavabo públic.
Has d'anar despullant.
Pot ser que en Joan no estigui fet tot en castellà?
Sí, de fet va haver-hi molta polèmica perquè va fer agraïments i discursos en castellà, que s'han de tenir els ous molt forts venint d'Andorra, un país on és obligatori aprendre el català, i on tenen la llengua totalment superdefensada i blindada, com hauria de ser aquí, per altra banda.
Alguns oients han criticat el blog que ha penjat en Joan Verdú, que va penjar ahir, perquè es veu que la Laura no surt prou.
Surt només, no?, en un fragment allà que surt
allà. No surt gairebé mai la Laura als seus blogs.
Sí, surt sempre a la portada, molt gran.
Dos segons a l'inici d'una videotrucada.
Quin insinues, que és per pescar algun clic més?
no sé, no.
Clar, ja s'ha entrat al blog en el que està sent aquesta experiència, que per cert ella explicava en un vídeo d'Instagram que clar, tots els, o sigui, normalment als Jocs Olímpics lo bonic és la Via Olímpica, on estan tots, que hi ha milers de bueno, d'esportistes, i que entre ells hi ha lius, hi ha molts safarets, o sigui,
regalant
molt a molt.
Regalant
preservatius i s'acaben, s'esgoten, no, els preservatius.
Ai, quin fomo!
Que bé, que s'esgotin, millor que s'esgotin.
No, clar, vital, que els fan servir.
Què passa? Que normalment és una
Víctor,
via...
Important també el sexe oral, eh? Que la gent ho oblida, i el sexe oral s'ha de practicar amb preservatiu.
Tens tota la raó.
Veig que no hi ha feedback.
És que m'has deixat... És veritat.
El Gerard Verdú té 24 anys, que va anar a l'Insti amb mi, ens diu.
Mira, ja està. Súper arruïnat. Ja no
tindreu conversa.
Ja no podrà reflexionar sobre l'edat.
Ho he calculat perquè el 2024, o sigui, fa dos anys, ell posa el LinkedIn que és júnior, o sigui, començava, quan ets júnior, d'una empresa. Llavors dic, si comença més o menys a fer la carrera amb 22 anys, han passat dos anys, 24, així calculem.
Si pogués entrar un dia al teu cervell, allò com una guiri. Seguint un paraigüet que m'expliquessin cada racó, bo.
Buf, al·lucinaves. El Gerard s'encarrega de temes de ciberseguretat a un banc, i ell va ser també monitor d'esquí, que ja, o sigui, de família, tot això. I l'Anna Verdú treballa, jo segons he trobat, suposo que és així, d'advocada a la Cort Europea sobre drets humans.
Carai, parella.
Sí.
O sigui,
bueno, no la conec tant, ella...
No, però de foto.
Segueix el programa, eh? La...
Tindrà 28 anys.
L'Anna Verdú.
És oient?
Bueno, almenys ens segueix a Instagram i va veure un reel i vol tenir el germà i la cunyada controlats, m'imagino.
Exacte.
Víctor, un altre tema que aquí en fa patir una miqueta, que és una publicació misteriosa que ha fet la Lamine Yamal a les Instastories, que es veu com la pantalla...
El nou llibre de Sant Jordi, 2026.
Bueno, és a casa seva dalt, que seria, és al vespre, aquella fotografia en un iPad gran, i allà es posa, clar, ha borrat una... O sigui, es nota que hi ha un text, anotes, ha borrat tot i només veiem Mi Abismo, que és com el primer capítol, capítol 1, posa Me gustaría ser lo que todo el mundo quiere que sea. És el que diu Lamine Yamal. Jo, clar, jo aquí dedueixo que ja està començant o a escriure un llibre o algo semblant, o està escrivint algo, entenc. No sé si també ho fa com a modo de diari, no crec, perquè no poses
el seu diari.
Si fa journaling?
Sí, però clar, si posa capítol 1, clar, saps? Això ja no sé si és un diari.
Sí, és veritat. Però vosaltres no us passava, quan heu fet dietaris, no us passa que també ho feu com molt formal, tenint en compte que ningú ho haurà de llegir mai?
Però ets el Lamine Yamal, no?
Avui llenço molta pregunta que, no, sí, que costa de respondre. No,
és que tenim tota la setmana. Tota la setmana per respondre. Això és el maco. Estem a dilluns.
Clarament està escrivint un llibre.
Però sí. No sé si està gaire bé, no? El meu abisme. Lamine, tot ok?
Home, la primera frase ja t'explica moltes coses. De no sé si sóc el que la gent vol que sigui.
A mi m'encantaria que estigués fent un llibre i l'estigués escrivint ell, perquè és molt habitual, sí, que algú et faci com les teves memòries.
Que ell escrigui tot i posi absolutament tot el que té al cap, després que potser segurament, home, per l'edat i tot, que algú l'ajudi, algun escriptor l'ajudi a endreçar tot una mica, però que ell...
La feina d'un editor.
Exacte, que ell posi tot allà.
Si l'ha d'ajudar també a...
Però creus que l'ajudarà? O sigui, jo hi ha una part que estic a favor per la part més de safreig, de m'agradaria poder-ho saber, però després jo no sé si una persona de 19 anys, amb tota la pressió mediàtica que ell rep, ha de llançar al món totes les seves vulnerabilitats, perquè això ja se sap. Quan ho llences al món, llavors ja tothom et pot fer també més mal.
És de tothom, llavors.
Però a través d'un llibre et permet controlar perfectament el relat, vull dir que s'ho podrà estudiar molt bé, mirar què explica, i això enllaça una mica amb una publicació que ha fet el seu pare, que és una foto amb en Lamine quan era petit, i li diu sempre amb tu.
El senyor Hasselhart.
Un cor, que hi ha algú que apareix. Hosti, potser en Lamine està passant un moment com
no, delicat. Lamine es nota que ha canviat una cosa des de les famoses declaracions a la Kings League, que hi ha abans un clàssic que es va generar molt en renou. Es nota que ha canviat una cosa, ja no s'exposa tant, no es veu a xarxes que s'exposi tant. Se'l veu més madur, i a més ara està un rendiment increïble, futbolísticament parlant. O sigui, un rendiment increïble de gols i d'assistència. O sigui, és una barbaritat. Se'l veu, no sé, està madurant. És diferent al Lamine de l'inici de temporada. És el veu que està madurant, però clar, que té 18, farà 19 al juliol, el 13 de juliol.
Amb la Nicki Nicole.
És que
llueix tot
un deliri. Per Sant Valentí em va aparèixer a la plataforma X fotografies de quan estaven junts, i t'ho juro que dic, sort que em surten aquestes fotografies, perquè si no puc arribar a dubtar de si va passar o no la realitat. O si era com un somni meu febril.
Sí, sí.
Va ser express. Han adoptat un gosset, la Gemma i el Marc Márquez.
Com es diu el gosset?
A Turco, que és de l'associació Patrulla Canina, i és un border collie.
Mira, l'anell està al caure, ho sabeu, eh?
Sí. Noteu, eh?
Això és el tema, l'anell i després hi ha un fill.
Els fills, però ho noteu, eh?
Sí. Viuen junts, viuen a la mateixa casa a Madrid, a la Sierra de Madrid, amb el germà també i la parella del germà.
Fa olor de pedrusco, ja veuràs.
Sí.
Ho apuntem perquè té pinta que serà així molt aviat. Víctor!
Bona setmana a tothom, eh? Bona setmana a tots els oients.
Ja anem parlant. Fem una pausa i de seguida tanquem la tarda.